Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabem de patir també a Catalunya els efectes d'una dana, afortunadament sense grans conseqüències, en part perquè es van prendre mesures. S'havia de fer tenint una alerta vermella i després del que va passar a València. Al sud de Tarragona es va restringir la mobilitat i es van suspendre les classes. La majoria d'establiments d'aquesta zona no van obrir. L'activitat econòmica pràcticament es va aturar. Talls de carretera, una P7 col·lapsada i milers de conductors i transportistes atrapats durant moltes hores. Calculen pèrdues d'entre el 7 i el 10% pels dos dies de temporal en què s'han decretat restriccions. Es pot pensar que es va fer un gramassa perquè no va ser per tant. Hi ha qui pensa que optar pràcticament per un confinament si hi ha una alerta és desproporcionat, però és difícil trobar un equilibri entre garantir la seguretat i l'economia. Quan hi ha una alerta de perill màxim, què és millor? Passar-se per excés o per defecte no arribar? Segur que es poden ajustar moltes coses, que es poden millorar, es pot filar una mica més prim. Segur que les previsions, les alertes, afinaran molt més en el futur perquè les mesures que es prenguin siguin més acurades. Però no hi ha dubte de que difícilment plourà el gust de tothom i és normal perquè cadascú ho mira des dels seus interessos. A ningú no li agrada quedar-se atrapat 5 hores en una carretera o tancat a casa perquè al final doncs no sigui per tant. Però ens hi haurem d'anar acostumant perquè sembla que la prevenció ha vingut per quedar-se. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Per sort, la dana ja ha marxat. Hem tingut un divendres avui molt més tranquil, tot i que no ha acabat de fer net del tot, amb alguna pluja aïllada encara al Tersud. De cara al cap de setmana ja no s'esperen precipitacions, sol tant dissabte com diumenge, sobretot diumenge, però sí que hi haurà boira persistent a l'interior, al Pla de Lleida especialment. Les temperatures encara han de pujar una mica més. Doncs bonança pel que fa al temps, i si vas ara mateix al cotxe, mirem també a les carreteres per saber si hi ha alguna incidència. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments queden encara alguns punts amb aturades. No és una tarda complicada, però en destaquem, per exemple, a la C60, on hi ha hagut un accident aquesta tarda a Argentona, queden un parell de quilòmetres de lentitud, algunes aturades en sentit Mataró. A la C33 es manté un tram de molta lentitud entre la Llagosta i Montcada i Reixac, sentit Barcelona. També, en aquest cas, a la C58, a partir de Montcada cap al nus de la Trinitat. Es manté també molta lentitud l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, d'entrada a Barcelona, i d'altra banda l'autopista P7 sí que milloren força les aturades que hem tingut aquesta tarda. Queden alguns punts amb intensitat a Sant Cugat en nord o Barberà en sud, però de moment ja no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
I d'aquí un moment us explicaré una iniciativa que s'ha posat en marxa per a pacients amb demències, amb Alzheimer, per millorar el seu benestar, la seva qualitat de vida a través de la dansa. L'Alzheimer no té cura, però sí que es poden millorar les capacitats físiques i emocionals d'aquestes persones amb teràpies com aquesta que us explicarem basada en la dansa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén. Conoce y degusta nuestros aceites tempranos. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Catas de aceites, degustaciones gastronómicas. Sabadell, Plaza Argú, en el Parque Cataluña, 15, 16 y 17 de noviembre. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboréala. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sabadell. Jaén, paraíso interior. Diputación Provincial de Jaén.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Encontrarte en verde todos los semáforos cuando tienes prisa. Que llegues el último y aparques justo en la puerta. Hay mil cosas a las que llamas destino. Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sé uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
Letamendi Motor, en calle Diputación 175, Barcelona.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, sofá de tres plazas con colores a elegir por 299 euros. Sí, sí, 299 euros en stock para llevártelo al momento o te lo mandan en 48 horas. ¡Increíble! Además, montones de cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y Navidad ya con nuevo sofá.
COPE Cataluña y Andorra.
Molta gent treballant en la investigació de les demències, de l'Alzheimer, per trobar tractaments que curin la malaltia, però també s'està avançant molt en el benestar i la qualitat de vida dels pacients. Fa dos anys que es va posar en marxa un taller setmanal basat en la dansa. Hi han passat 25 persones amb Alzheimer i s'ha demostrat que la dansa pot ser una bona eina terapèutica. És una iniciativa conjunta d'AC Alzheimer Center Barcelona i el Campus Salut del Festival Peralada. Saludo ara mateix a la doctora Mercè Boada, directora mèdica d'AC Alzheimer. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda. Una mica de vent, però molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Doncs estem parlant del projecte DIT-DIT, que, com jo deia, doncs ha estat molt bona experiència a nivell emocional, físic, i també ha millorat la connexió social entre les persones que hi han participat. No, doctora?
Sí, aquest era un dels objectius. Quan nosaltres treballem amb Alzheimer i volem comparar, quan estem buscant un medicament nou, un tractament nou farmacològic, i quan busquem unes activitats no farmacològiques o tractaments no farmacològics, busquem que ens millorin la cognició. Amb un farmacològic ha de millorar la cognició, busquem que l'individu sigui el més autònom possible per tindre menys càrrega familiar i tindre menys factors de risc, per exemple, de caigudes, i després busquem algo que moltes vegades jo diria que és el més difícil de percebre, perquè només el veus quan tens el malalt davant, quan el toques, quan el mires, que és la sensació de benestar, la qualitat de vida. Aquest projecte de DIT-DIT, que és incorporar la dansa, Fundació que ja tenia experiència amb treballar amb la motricitat, amb la coordinació, amb la coreografia. Aquest projecte ha estat amb persones avançades de 80 anys que s'ha buscat que la dansa formés part de la sociabilització, que sempre ho fa, però fixi's, amb l'experiència del tacte, de tocar-se, o sigui, de la sensibilitat de que algú et doni la mà, el dit-dit, però que després ballem amb l'esquena, i que després ens toquem el genoll, i que després posem el cap i amb el cap intentem tindre moviments. Per què era tan important això? Perquè el coreògraf Aymar Galí sabia que en les experiències amb una població amb una població de gent amb dificultats mentals, amb discapacitació mental i altres patologies, ho va explicar, que amb un començament amb la gent afectada a Kiu, aquesta gent els hi costava molt que els altres els toquessin. Aquest joc del dit, el que he volgut és no tan sols sociabilitzar, sinó acostumar la gent a que es deixi tocar, val? A que toqui i que allò sigui tremendament agradable.
Clar, i és una prova, doctora, de que més enllà de la medicació, dels fàrmacs, doncs també es poden fer moltes coses, no?, per estimular els pacients d'Alzheimer, com s'ha demostrat amb aquests tallers.
Home, i tant. Estan feliços, estan sociables, riuen. Quan es toquen el cap amb l'altre, esclaten de riure. Hi ha una cosa també que és important, que aquest ball, aquests tallers que són 2 hores setmanals i que han estat durant 4 mesos i ara ho farem durant 6 mesos, fixi, es mouen lliurement. No hi ha una pauta. Llavors, de tant en tant surt la màgia d'un individu, la màgia d'una persona que tenia allà amagada, i es posa a ballar, bueno, de forma espectacular. Un minut, fins és un minut, després no se'n recordarà. I si em permet una cosa, el dit, nosaltres hem explicat que tocant el dit, com l'ET, vostè se'n recorda de l'ET?
Sí, i tant. No?
Que dèiem aquell dit,
sí.
No? Aquell dit deia, mi casa, però sí, tocant el dit d'un a l'altre, què passem? Passem energia, passem estima, ens estem socialitzant. I aquesta també és una part d'aquest figuratiu del dit.
Clar, i parlant una mica del perfil d'aquestes 25 persones que han participat en el taller, abans em comentava, no?, d'uns 80 anys d'edat,
sí,
i amb un Alzheimer avançat?
Amb un Alzheimer moderat i avançat.
Moderat i avançat.
Que l'únic que teníem d'incloure és que no tinguessin problemes motrius. O sigui, que tinguessin una fractura de fèmur, que tinguessin dificultats per caminar. Doncs el perfil era un perfil de moderat, o sigui, una demència evidentíssima, d'uns 80 anys. Majoritàriament eren Alzheimer's, però hi havia algun altre tipus de demència, per exemple, com demències mixtes, vol dir que hi ha un patró vascular, que estan una mica més aturats motriument. Hi havia una demència tipus frontal que es queda com molt, molt aturada, molt embarada, i que el veus quan balla, però en canvi balla, val? El veus quan balla, però en canvi balla. I el que hem vist, fixi's, quan hem posat mètrica, quan li hem posat metodologia i ciència, el que hem vist que cognitivament en 4 mesos no variava, que la capacitat funcional d'aquestes persones tampoc ens variava massa, estaven bé, bé, però el que ha sigut molt notori és que ha millorat l'equilibri. O sigui, amb una persona gran, millorar-li l'equilibri vol dir reduir el risc de caigudes i que tingui autonomia per sortir al carrer. Amb ells és molt més important, perquè aquesta autonomia de la que dona l'equilibri també redueix la càrrega, l'esforç del cuidador. Poden sentar-se més bé a la taula, poden sentar-se més bé a la tassa del vàter, es poden posar les mitges o els mitjons més bé, s'aixequen de llit, però tant afavoreix la qualitat de vida d'aquests malalts. Clar. Estem contents.
I la cosa ha anat també, doctora, que repetireu taller el mes de gener, no?
Sí, comencem el mes de gener. Bueno, el grup del Conde Galí, que són encantadors, uns coreògrafs fantàstics, però a més, unes bellíssimes persones que saben veure l'ànima. A mi m'agrada quan parlo amb l'Aymar, que em diu, saps una cosa? Diu, és que tenim dansaires, tenim ballarins que fan art. Dic, doncs ja els capturarem, ja els agafarem. No, que és aquesta màgia en un moment determinat d'expressió de cara. Si vostè veiés com mouen les mans, bueno, ni que estiguéssim a la Fèria de Sevilla. Ni a la Feria de Sevilla, eh? Una cosa tremenda. Sí, bueno, sí. La Sara Vares un dia tindrà de treballar.
Els haurà de contractar al final, eh?
Tindrà de contractar-los. Molt rebé, molt,
molt bé, doncs esperem que s'amplin aquests tallers amb més persones, no? Que es puguin beneficiar d'aquests efectes positius que té la dansa, en aquest cas, i tot el que sigui millorar la qualitat de vida i el benestar d'aquestes persones que pateixen alguna demència, doncs això és una molt bona notícia. Doctora Mercè Boada, directora mèdica d'ACI Alzheimer Center Barcelona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Que vagi molt bé.
I a vostès per pensar en nosaltres.
Gràcies. I estem ja a les portes del Nadal. No sé si has començat ja a fer les primeres compres de cara als dinars i als sopars que se'ns venen a sobre. El supermercat ja s'han omplert de torrons, de dolços, de polvorons, i ja t'avanço que aquest Nadal ho pagarem tot més car.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Ens acostem al Nadal. La campanya, de fet, ja ha començat. Si ens fixem en moltes botigues, supermercats i fins i tot en els propis carrers, que ja tenen la il·luminació a punt, només pendents de l'encesa oficial. Els comerços d'alimentació i supermercats ja s'han omplert de productes típicament nadalencs, de torrons, de bombons, polvorons, però ja us avanço que ens haurem de gratar una mica la butxaca. El Rubén Sánchez és el secretari general de Facua. Què tal, Rubén? Com estàs? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues como yo decía, ya vamos viendo muchos productos típicamente navideños en los escaparates, pero enseguida nos vamos a dar cuenta de que la cesta de Navidad nos va a salir un poco más cara este año, ¿no?
Sí, hemos mirado dulces, muchos dulces, y nos hemos encontrado con un aumento medio del 10% con respecto al año pasado. Realmente eso es una subida importante porque está muy por encima, muy, muy por encima del IPC y evidentemente muy por encima de la subida de los salarios de la gente. Hay, ya digo, media del 10%, productos que no han subido nada, productos que han podido subir un 30% o un 40%, una auténtica barbaridad. Y bueno, lo que hay que hacer, como siempre, comparar, evaluar, en un sector donde es difícil hacer esas comparaciones, sobre todo porque cómo comparas tu turrones de distintas marcas, si cada uno tiene una composición, mayor o menor cantidad de ingredientes, por ejemplo, de almendras en el turrón blando, o sea, aquí hay que hacer un estudio muy concienzudo, esto no es comparar marcas de leche.
Claro, y tenemos que volver a hablar, Rubén, de reduflación, no es la primera vez que lo hacemos, viene a ser pagar lo mismo un poco más caro por menos producto. ¿Esta práctica ha venido ya para quedarse?
Sí, es el truco al que recurren muchas marcas, muy fácil de hacerlo en un paquete de patatas fritas, porque ¿quién se acuerda cuánto pesa un paquete de patatas fritas? 235 gramos, 128, si te quitan 10 o 20 gramos no te das cuenta. ¿Quién se acuerda cuánto tiene de capacidad un brick de leche? Todo el mundo. Compramos leche de un litro, algunos de litro 200 o algunos de un litro y medio, pero eso sí que lo tenemos en la mente. Y si el brick de leche de un litro pasara a 900 mililitros, todos nos íbamos a dar cuenta. Pero con las patatas fritas, las galletas, no. Y con las cajas de bombones tampoco. Hemos visto, por ejemplo, caja de bombones que tenía, pues no sé, 45 bombones, este año tiene 43. Y ya está, no se da cuenta nadie, cuesta lo mismo que antes, pero en realidad es más cara.
Claro, ¿y qué podemos hacer los consumidores ante estas prácticas? ¿Evitar determinados productos o determinadas marcas? ¿Ir comparando constantemente? ¿Ir con una libreta?
Bueno, Hay que tener en cuenta que en productos navideños uno muchas veces se guía por la marca, y a lo mejor lo que puede hacer es comparar marcas entre distintos establecimientos y comprar allí donde lo vendan algo más barato, donde pueda haber una oferta de descuento, etcétera. Y hay quien también se guía sencillamente por voy a comprar un turrón de tal tipo, de chocolate, del blando, del duro. Esos que son los más básicos, de alguna manera pueden ser más fáciles de comparar, ver el porcentaje de cacao, ver el porcentaje de almendra, etcétera. Pero cuando ya nos metemos en la locura navideña, en la que te compras turrones que tienen sabores a mil cosas, pues claro, ahí varía precio, peso, composición, y hay que hacer un máster para saber comparar. Uno se guía a lo mejor por lo que ya ha probado, por lo que compró el año pasado, porque le gustó, y si quiere repetir, pues como mucho que compara entre establecimientos, porque igual se encuentra con que ha subido de precio este año y quién sabe si le han cambiado la composición, que también hay turrones donde de repente lo que antes era un 70% de almendra ahora es un 60%. Eso hay que mirarlo también. No nos acostumbremos a yo he comprado esto toda la vida, porque puede que haya habido cambios.
Claro, pero ¿esto es algo que podamos denunciar los consumidores o es una práctica totalmente legal?
Realmente es legal la composición del producto, mientras no te engañen, de un año para otro puede cambiar. Otra cosa es que el gobierno, por ejemplo, se planteara introducir un cambio en la regulación que dijera que si un producto existe y le introducen algún tipo de cambio en composición, en peso, etcétera, fuera obligatorio durante un determinado periodo de tiempo aclararlo en el etiquetado. Es decir, dijera, ahora el envase que tenía un kilo tiene 900 gramos, o ahora en lugar de 80% de almendra tiene un 70%. Eso sería un elemento regulatorio interesante, que podría reducir muchísimo cambios en plan tomadura de pelo o prácticas de reduflación donde aplican subidas de precios encubiertas. Pero para eso, insisto, hace falta cambiar la ley, y es algo que el Ministerio de Consumo podría valorar.
Muy bien, pues esto es lo que de momento nos vamos a encontrar, una cesta de Navidad un poco más cara. Será cuestión de buscar alternativas sin tener que renunciar a unos productos pues que no pueden faltar en ninguna mesa por Navidad. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias, que vaya muy bien. Buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hem parlat infinitat de vegades com és de complicat accedir a una vivenda amb uns preus pels núvols, ja sigui de compra o de lloguer. El percentatge de vivenda social encara està molt per sota del que caldria. La conseqüència és que hi ha una part significativa de la societat que s'ha quedat fora del mercat, que no hi té accés. Per això són tan importants iniciatives com la que us volem explicar avui. Un projecte que va néixer a Lleida fa 12 anys amb el bisbe Joan Piris, en plena crisi econòmica en aquell moment. Es tracta del projecte Les Llars del Seminari, que dona resposta a la situació de vulnerabilitat que viuen moltes famílies. Se'ls facilita un pis amb un lloguer simbòlic i hi ha tot un equip que els acompanya en la recerca d'una feina i perquè puguin tirar endavant per si mateixos. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. I saps per què s'anomenen les llars del seminari? Doncs justament perquè es va destinar una part de l'edifici de l'antic seminari que estava en desús per fer 18 pisos que tenen entre una a tres habitacions. Volien donar resposta a la situació de vulnerabilitat que vivien i, de fet, viuen encara moltes famílies. Els requisits per accedir-hi són haver estat residents el darrer any, com a mínim, a Lleida, no ha d'haver-hi cap addicció, que tinguin dificultat, evidentment, a l'accés a una vivenda digna i pobresa. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb el Néstor Acosta. És pare de tres fills menors d'edat i, juntament amb la seva dona, viuen des de fa 10 mesos en un d'aquests pisos. Ell va perdre la feina i li costava trobar-ne de nova, i ella estava també en la mateixa situació.
Jo estava en una situació de vulnerabilitat econòmica, social. Vivia jo en un quarto con mis tres menores hijos y mi mujer, el cual está en una situación vulnerable. No conseguía trabajo, mi esposa tampoco, conseguíamos un poco por ahí horas. Y bueno, necesitamos ya un poquito del espacio para poder crecer. Y vimos en este proyecto, era acorde a nuestras necesidades.
Es van assabentar del projecte de les llars del seminari per un conegut. Van presentar sol·licitud i després de les pertinents entrevistes van poder accedir a un dels 18 pisos existents. Saben que l'estança màxima és de 3 anys, però ja han notat molta millora en la seva qualitat de vida.
Yo actualmente estoy trabajando, mi mujer trabaja a medio tiempo y los niños están en un colegio. Vamos creciendo y como es el objetivo de la YAR, que nosotros vayamos creciendo en ese aspecto de integrarnos socialmente y económicamente y posteriormente en una vivienda en la ciudad.
Avui també al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la Aima Moré, una de les tècniques que gestionen les llars del seminari, ens ha explicat que l'objectiu de l'estada a les llars és recuperar l'autonomia per poder tornar a la vida normal.
El projecte està adreçat a famílies que tenen en un moment determinat, pues, que se'ls descalabra una mica, no? la vida o la situació, no? Pues, perden la feina, no poden fer front a les despeses, i és com... Val, parem, us facilitem l'habitatge, col·laboreu amb el que pugueu i anem treballant perquè vosaltres pugueu ser autònoms i pugueu volar, no? Pugueu de nou refer una mica la vostra vida.
El dia a dia a les llars és cooperatiu, tot i que hi ha dues tècniques que estan fent l'acompanyament de les famílies, ajudant-los a formar-se, a trobar feina i, sobretot, no descuidant els més petits de casa.
Estem dos professionals, llavors les dues són treballadores socials i una, l'altra companya, sobretot porta, pues, això, l'acompanyament amb les famílies, fa un pla de treball, quines coses, no? Pues, a lo millor sí que és important el treball, però a lo millor també és un bon moment per formar-se millor, per poder accedir a un altre tipus de feina. Tenim en compte també tots els membres de la família, els infants. En aquest sentit fem tot un projecte, no?, d'acompanyament, reforç escolar, fem ludoteca...
Com dèiem, l'estada màxima és de 3 anys, amb el que s'afavoreix la rotació permanent a les llars. Estan a punt d'obrir un nou període d'accés i la llista de peticions és molt més gran del que poden absorbir.
Nosaltres normalment n'obrim un a l'any, més o menys. Hi ha vegades que queden 3 pisos buits, hi ha vegades que 2, hi ha vegades que 4, depèn de l'any. Ara tenim unes 60 sol·licituds.
Des de 2015, la Fundació Entre Tots és qui gestiona el projecte amb la col·laboració de voluntaris i entitats locals, i segueix basant-se en principis de solidaritat, participació i sostenibilitat per millorar la resiliència de les famílies.
Gràcies, Ricard. Doncs per saber de primera mà què és el que necessita aquest projecte de les llars del Seminari de Lleida, parlem precisament amb el bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez Valls. Què tal? Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna.
Bona tarda i molts saludos per a tots.
Doncs estem parlant d'això, no?, d'aquest projecte que va néixer fa 12 anys per buscar una sortida a la crisi dels desnonaments que hi havia en aquell moment. Fins ara les administracions hi col·laboraven amb el 25% del cost, però ara resulta que aquesta partida no arriba i, per tant, doncs, no es pot cobrir tot el projecte. Aquesta és la situació ara mateix, no, senyor bisbe?
Sí, però els dades que em donen a mi és això, sí.
I aquesta manca de pressupost públic s'està intentant compensar, m'imagino, amb la col·laboració d'entitats, d'empreses, de famílies, no?
Exactament, sí. Jo crec que com és un projecte tan complet, penso que costarà, però que es podrà arribar al final, sí, en bon sentit.
Estem parlant de pisos, recordem una mica aquestes llars que estan buides i que es posen al servei de famílies que ho necessiten. Ara crec que hi viuen 62 persones més o menys, si no m'equivoco, i molts menors, que paguen un lloguer simbòlic, no? Com funciona tot plegat?
Exactament. Són més que persones, són famílies completes, 19 famílies, i que realment és una labor impressionantment bona. La característica, per a mi, més important és que no sols és donar les quatre parets o una residència, sinó acompanyats per molta gent, professionals, que volen que a poc a poc la gent que ve de fora pugui integrar-se en la societat. És cert que es donen 3 anys per a poder buscar un altre lloc, però 3 anys és molt de temps per a que puguin anar situant-se.
Uh-huh. O sigui, als 3 anys aquestes famílies han de marxar. Eh? No sé si ja poden fer una vida autònoma o què és el que fan, on van.
Exactament. On van, on poden, perquè n'hi ha que cobrir altres famílies en la mateixa experiència. Suposo que si no n'hi haguera gent que fa cua per entrar, serien més comprensius perquè estigueren sempre plens les 19 residències o 18 que n'hi ha allí preparades.
Clar, perquè hi ha una llista d'espera, senyor bisbe. És molt llarga, aquesta llista.
No sé jo, en aquest moment, quants n'hi haurà en espera.
Mm-hmm. I una vegada en marxa d'aquestes llars del seminari, s'estableix algun tipus de relació amb aquestes famílies que s'hi han passat 3 anys, no? M'imagino que hi ha una connexió estreta amb aquestes persones.
Sobretot en els companys que han estat mm-hmm. i en els treballadors que tenim allí, o els professionals que t'acompanyen. Hi ha una vinculació i hi ha molt d'agraïment per part d'ells, molt. Mm-hmm. Això també és molt bé, molt gratificant, per supost.
Clar, crec que s'ha posat en marxa una campanya, no?, per poder mantenir aquest projecte, per recaptar fons d'alguna manera. No sé si algú vol fer, s'ha de posar en contacte amb el bisbat o com ho ha de fer?
Té la mateixa pàgina web mm-hmm. llarg del seminari, hi ha una professional, un assistent social, una direcció i un administrador, ells mateixos, que gestionen des d'allí.
Ahà. Molt bé, doncs des d'aquí fem una crida perquè tothom que pugui doncs, col·labori amb aquest projecte de les llars del seminari, perquè fan una feina importantíssima per a tantes famílies i no es pot deixar perdre aquesta feina. Moltes gràcies, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida. Que vagi molt bé. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per totes les ajudes. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem pel consultori, precisament consultori, queda molt antiga la paraula. Els dubtes jurídics legals, això queda més guai, vesteix més. Realment és això, són dubtes jurídics legals que solucionem amb àrea jurídica global perquè ens posen aquest peu, o almenys l'orientació cap on hem d'anar, no? Ja sabeu que les dudas que tengáis sobre estos temas podéis enviarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp. 699-1309 699-1309, ese es nuestro WhatsApp para enviar vuestras dudas, para que enviéis vuestras dudas de voz o escritas. Si son de voz, mejor, insisto, por cuestiones radiofónicas queda más bonito, ¿no? Si no, ya las leeré yo directamente. Bien, tenemos aquí a Javier López y Ariana López de Área Jurídica Global. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
¿Qué tal a todos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a escuchar la primera consulta que hemos recibido.
Vamos allá.
Vamos adelante.
Estoy con otros abogados porque escuché sobre el tema de la ley de segunda oportunidad y me dijeron que mejor que eso era refinanciar deudas. Llevo con ellos aproximadamente 6 meses y les he pagado ya parte de esos honorarios, pero no veo cambios. Y os escucho hablar sobre la ley de segunda oportunidad. ¿Me recomendaríais cambiar de abogado?
Bueno, es una duda igual que es muy habitual. ¿Quién responde a todo esto?
Un poco entre los dos, ¿no? Como siempre.
Bueno, lo primero que tenemos que decir, lógicamente, es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? No podemos... pero yo sí que creo, hay que analizar el caso, sí que creo que es mucho más, es mejor para el deudor cancelar las deudas que no la refinanciación. Es que en una refinanciación tienes que volver a hacer el sofrito. Si debe 15, pues acabará debiendo 17 y pondremos unas cuotas ajustadas. Cuando se analiza esta situación, lo mejor, desde luego, es una ley de segunda oportunidad. Exoneramos todas las deudas sin tener que pagarlas. Y la ley permite perfectamente que cambie el señor de abogado, ¿no? Puede, eso sí, siempre analizando la situación, porque, como digo, si otro compañero ha dicho que mejor refinanciar, pues igual el señor gana 10.000 euros al mes y tampoco va a entrar en ley de segunda oportunidad, o no cumple requisitos para entrar en ley de segunda oportunidad, por eso le han dicho refinanciar. Hay que mirar el caso.
Deberíamos mirarlo con lupa. Yo sí que creo que frente a estas dos situaciones, en lo que sería pues una persona media española, siempre es mejor la ley de segunda oportunidad, siempre que cumpla requisitos, obviamente, por los efectos inmediatos que tiene. ¿Qué cuáles son? Pues entras en una cúpula de protección al entrar en el juzgado que impide que te puedan embargar, tranquilidad mental, podemos
embargos
dormir más
que
tranquilos.
Ya existan, también se paralizan.
También se paralizan los que ya están exactamente aplicados. No te pueden demandar precisamente por esta cúpula de protección. Sí. Y cuando acaba el procedimiento, no se reanuda anuda ningún tipo de embargo. De ya estás con las deudas canceladas y el 100% de tu sueldo entra en tu cuenta y es para ti. Claro, ese alivio es mucho más inmediato que en el caso de este oyente. Si ya llevaba varios meses con otros abogados, quizás en estos meses nosotros ya hubiéramos podido cancelar las
pero
deudas.
Hay que analizar cada situación. Claro. Ahora, por ley se puede cambiar de abogado sin problema. Podemos analizar la situación y si vemos que lo que le proponemos corresponde, pues perfectamente
siempre
podemos coger la venia.
Animamos a una segunda opinión jurídica, que le llamamos.
De acuerdo.
Que por llamarnos y hacer una consulta, pues no se pierde nada.
Pues ya lo sabéis, las consultas, las dudas que tengáis, que queráis enviarnos, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309, 699-1309, aquí podeu deixar les vostres notes de veu per als companys d'Àrea Jurídica Global. I si voleu ja directament parlar amb ells, amb això, doncs ja ho sabeu, el telèfon gratuït, 990-77-50, 990-77-50, o en la web areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A
también
vosotros.
Indicar que tenemos las redes sociales, como siempre, prendiendo fuego, nos estamos a tope, ya nos verán, que somos un equipo muy joven y muy activo, y muchísimas gracias por invitarnos.
Siempre un placer, gracias.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8:15 de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
Comienza el partido.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
España.
El número uno del deporte.
Vive las semanas Black más coloridas en MediaMarkt con un Xiaomi 14T de 256 GB 5G por 499 euros. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39 € el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95 € el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en Preventiva.com.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Els plaers que sempre que podem ens donem és el de sortir a esmorzar, sobretot els diumenges, quan ho podem fer en família. Però també hi ha molta gent que ho fa cada dia, en algun descans a la feina. Un cafè, una torrada, un entrepà i un suc de taronja. Són els clàssics per començar el dia en qualsevol esmorzar. Doncs aquest esmorzar tradicional s'ha encarit un 5% de mitjana respecte a l'any passat. I per què? Doncs entre d'altres factors, per l'eliminació de l'IVA dels aliments per part del govern central i també perquè el preu del d'alguns productes com el cafè o la xocolata s'han disparat. El cafè no para de pujar de preu i els experts diuen que ho continuarà fent, i també les taronges són més cares. Tot això fa, doncs, que la factura de l'esmorzar es noti més a la butxaca. Mar Puerto.
Sí, el preu d'un esmorzar tradicional, el que estaria format, per exemple, per un cafè, llet, sucre i una torrada amb oli, s'ha incrementat de mitjana durant l'últim any molt per sobre de l'IPC general, que es troba en un 1,8%. En concret, el cafè arrossega un increment interanual del 4,3%, mentre que l'augment de l'oli d'oliva en el mateix període és del 10,3%. I encara gràcies al fet de que el preu d'aquest darrer producte s'ha moderat darrerament per la rebaixa de l'IVA, que ara és de tipus super reduït. No obstant això, els preus del sucre i de la llet, que han estat estables, han evitat que el conjunt es disparés. José Carlos Cutiño, de l'OCU, ens ha explicat com s'ha arribat fins aquí i les causes d'aquest increment dels preus.
Los alimentos son un 35,5% más caros que hace 3 años. El interanual ya está en torno al 2%, que ya parece algo razonable, pero la subida acumulada ha destrozado las economías familiares. España es además el país donde se ha producido una mayor desproporción entre el incremento de los salarios y el incremento de la cesta de la compra, un 14% de pérdida de capacidad adquisitiva para la familia.
Uns preus, a més, que han patit sobretot productes molt específics per diverses raons, com comentava.
El caso de los cacao, por ejemplo, tiene mucho que ver con los niveles de producción en los países, en los grandes países productores, por cuestiones climáticas. La naranja, por ejemplo, vamos a ver qué pasa ahora con las grandes pérdidas de las cosechas de Valencia. Es decir, evidentemente aquí hay factores puntuales que pueden existir. El tema de las cosechas del aceite. Estamos esperando todavía a ver si esa buena cosecha de aceite incide de alguna manera en el precio y lo contiene, porque no hemos terminado de ver reflejado todavía esos datos en los lineales de los supermercados.
I és que seguim en un mercat on es van produir certes oscil·lacions en els preus. Una situació per la que, segons Cutiño, assegura, plou ja sobre mullat. Del cafè, de fet, hem arribat a escoltar que queden poques reserves a Europa. Ens ha tret de dubtes, però, Toni Riera, president i CEO del grup Tupinamba, qui assegura que no ens quedarem sense cafè.
Sense cafè no ens en quedarem. El cafè és una de les commodities agrícoles més importants del món, amb cotitzacions i amb moviment de fluxos de diners la segona després del petroli, que no és agrícola, òbviament, i el preu ha pujat molt, i ha pujat molt perquè s'ha trencat una mica aquest equilibri precari que sempre hi ha entre l'oferta i la demanda, perquè la producció ha baixat una mica en determinats països i ha sigut per aquestes sequeres i per aquests canvis climàtics que hi ha.
L'any passat va haver-hi una gran crisi dels cafès de Robusta, el principal productor dels quals és Vietnam, també l'Índia i Uganda, el que ja va crear una alarma i un augment dels preus.
Sobretot Vietnam van baixar bastant la producció, i això ha creat aquesta alarma i ha creat un augment de preu. Es preveu que ara aquests propers anys les collites de Vietnam sortiran ben aviat i recuperarem, i per tant aquesta crisi del cafè de Robusta està més o menys en camí d'arreglar-se. I per contra, Brasil, que és el gran productor del món, aquest és el que té unes expectatives ara almenys una mica més difícils, i aquest afectaria més que no pas els altres perquè és el principal productor del món.
Tot plegat un fet que reflecteix una tendència preocupant que podria continuar influint en la inflació general si els preus d'aquests aliments continuen a l'alça.
Gràcies, Mar. Doncs ja esteu veient, i segur que ho heu comprovat també, que esmorzar cada dia fora de casa continua sent un plaer, però més car. Juntament amb el cafè, el suc de taronja és un dels productes més demanats. I si parlem de taronges, doncs hem d'anar per força a València, concretament a Alzira, i parlem amb José España, delegat d'Ava Saja d'Alzira. Què tal, José? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues el mes pasado las naranjas subieron de precio un 5% más o menos. Yo no sé si después de la dana que ha arrasado varias poblaciones de la Comunidad Valenciana, esto ha afectado a algunos cultivos y puede repercutir también en el precio.
Bueno, en primer lugar, claro, la dana ha afectado en una zona importante para lo que es nuestra zona, pero habrá afectado sobre un 10-15% lo que es la producción. Quiero decir que en el precio y más al agricultor, no creo que se note porque siempre pasa lo mismo. Otra cosa serán pues las grandes distribuidoras lo que puedan incidir en el tema.
Porque ¿cuál es la producción prevista para este año?
Sí, bueno, la producción prevista para este año más o menos está en torno a unos, un millón de toneladas, más o menos. Claro, hay que decir que de esa parte, para zumo, el porcentaje es menor. También te puedo decir que si el zumo lo compramos ya hecho, por desgracia, mucho zumo viene del extranjero.
Claro, el zumo de naranja natural es un clásico, un imprescindible en cualquier desayuno, pero ¿por qué es tan caro?
Bueno, es caro porque las grandes cadenas quieren que sea caro, porque ya te digo, lo que nos pagan a los agricultores siempre está por debajo del precio de coste, que no debería ser, pero bueno.
Claro.
Es así.
Hablábamos antes de cómo puede haber afectado esta dana a los cultivos. ¿Cómo ha afectado también la sequía y el aumento de los costes?
Sí, claro, es que hace un mes estábamos hablando de sequía, claro, y de que este año fallaba la cosecha en varios lugares, ya no de Valencia, sino de España, productores de cítricos. Entonces ahora pues ha sido al revés, ahora ha sido demasiada agua, demasiada humedad la que está estropeando el producto.
España creo que es el primer productor de cítricos, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Dónde se van nuestras naranjas?
Bueno, nuestras naranjas principalmente se exportan a Alemania, Francia, Inglaterra ahora un poco menos porque pone sus problemas, ¿no?, porque ya no están en la Unión Europea, pero básicamente es Alemania, Francia y algún país más, pero lo principal es a ellos.
Y José, ¿se puede vivir hoy en día del cultivo de la naranja?
Bueno, a mis 63 años te puedo decir que yo gano menos dinero ahora que hace 30 o 40 años, porque el precio prácticamente es el mismo, el precio de la naranja.
Claro,
los gastos,
todo lo demás ha subido, ¿no?
Efectivamente han subido, pero mucho, mucho. No te quiero decir el 300 o 400%, porque igual me quedo hasta corto.
Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Muy bien, José España, delegado de ABA Saja de Algira, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que vaya muy bien la producción de naranja, de esa naranja valenciana que no puede faltar en ninguna mesa.
Exacto. Solamente eso, pedir a los españoles, y en este caso estáis en Cataluña, que por favor compréis productos españoles.
Claro que sí. Muy bien, gracias, José. Buenas tardes. Que vaya muy bien.
Adiós. Hasta luego.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208, y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén.
Conoce y degusta nuestros aceites tempranos. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Catas de aceites, degustaciones gastronómicas. Sabadell, Plaza Argú, en el Parque Cataluña, 15, 16 y 17 de noviembre. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboréala. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sabadell. Jaén, paraíso interior. Diputación Provincial de Jaén.
Con Osmotic de Corsa hemos conseguido aprovechar el 100% del agua, ni una gota al desagüe. Y además, beberás y cocinarás en tu casa con agua de máxima calidad. Único de fabricación nacional, producto de proximidad. Aprovechando que cumplimos 50 años, tenemos para ti el Osmotic más avanzado y al mejor precio. Entrando en osmotic.corsa.es o llamando al 900-208-208. 900-208-208. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Deu minuts i les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home mort a trets aquest divendres al matí quan estava a la terrassa d'una cafeteria a Montgat. Els fets han passat cap a les 9 del matí quan un home ha disparat a un client que estava a la terrassa i després ha fugit amb moto. Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Iolanda. Doncs era un quart de 9 del matí quan un home ha disparat dos trets a la nuca d'un altre que estava assegut a la terrassa d'una cafeteria a Montgat, al Maresme. La policia ha activat un dispositiu gàbia a tot el municipi, però l'ha hagut de desactivar els 15 minuts perquè han calculat que ja estava fora del tancament. Ho ha explicat el César, cap de torn operatiu de la Regió Policial Metropolitana Nord.
Unos 15 minutos, más o menos de cierre efectivo, o bueno, de control efectivo de movimiento de personas y vehículos. Sí, de momento que hemos visto que por un medio de huida, turismo, motocicleta, ha superado ya el círculo de seguridad que hemos establecido, hemos desactivado ya el dispositivo.
La policia treballa amb la hipòtesi que el crim estigui relacionat amb el narcotràfic. Segons expliquen algunes fonts, l'home, David Caballero, que havia format part de l'equip de futbol sala Barceloneta Futsal, tenia antecedents. Estava relacionat amb diversos negocis del port de Barcelona i connexions amb Abu Dhabi. A més, persones que coneixien a la víctima diuen que portava un nivell de vida molt alt. El seu fill anava a una escola privada internacional molt propera al punt on ha tingut lloc els fets. Tot plegat ha passat al voltant de les 9 del matí. Un home d'entre 35 i 40 anys, segons alguns testimonis, ha disparat a la víctima mentre estava a la terrassa de la cafeteria. Ha fugit en una moto, un scooter de color negre que conduïa una altra persona i que l'estava esperant a pocs metres. Els Mossos també han registrat un cotxe negre que pertanyia a la víctima i que estava aparcat just davant del lloc dels fets en recerca d'indicis que ajudin a esclarir el que ha passat. El cas ha quedat en mans de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I ara, si et sembla, canviem totalment de tema i parlem ja de coses de Nadal, perquè l'Ajuntament i la Diputació de Lleida han decidit que aquest any no hi haurà lot nadalenc pels seus treballadors. El motiu? Una sentència del Tribunal de Comptes que va condemnar l'alcalde de Venturada, a Madrid, a tornar de la seva butxaca els 11.700 euros que li van costar al consistori els 110 lots d'ibèrics que es van repartir entre treballadors, càrrecs públics i entitats de la localitat. Hores d'ara serien de les primeres institucions a Espanya que decideixen suprimir els regals per aquesta sentència del Tribunal de Comptes. La sentència, de fet, no diu que sigui una cosa il·legal, diu que ho és si no es tramita de manera correcta, perquè no és admissible el traspàs de fons públics a patrimonis particulars. Així doncs, el debat se centra en l'ètica de la despesa pública. Durant dècades, institucions han fet regals, i no sols als seus treballadors, sinó a diversos sectors, entre ells, per cert, el nostre, el periodístic. Per Gabriel Capilla, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliva Feu, admet que la percepció ciutadana ha canviat i que la feina de les institucions no és fer regals.
El que diu la norma és que l'administració ha de gestionar els caudals públics, els béns públics, de forma racional i de forma raonable. I a partir d'aquí tenim normes que s'han anat publicant després quan hi ha hagut contenció de despesa, que la pràctica implica doncs, bueno, ser molt més curosos i restrictes a l'hora de gastar els diners públics, no? I, òbviament, l'administració no es dedica a fer regals. no s'ha dedicat a la sostenibilitat, no és aquesta.
A Lleida ha sorprès la celeritat de la paeria i la Diputació anunciant la retirada dels lots. Afecta 2.200 treballadors i càrrecs. La Diputació de Lleida tenia previst una partida de 70.000 euros. Els sindicats consideren que es tracta d'un dret adquirit i critiquen la retirada. Mentre Manel Llaràs, responsable de Pimec Comerç a Lleida, no entén que s'hagi decidit la retirada tan sols 40 dies abans de Nadal i lamenta que la pèrdua serà pel comerç local, que era qui omplia aquests lots.
Per tant, ho veiem així de pronto malament. No entenem tampoc la urgència de si és un tema que és a nivell de tot l'estat espanyol, la urgència de aquestos, la Diputació i l'Ajuntament de Lleida que tinguin ara presses amb ja aquest any deixar de fer aquests lots, quan segurament ja devien estar segurament igual ja encomanats. I si parlem d'un tema d'ètica, hem de pensar que la gran majoria de lots moltes vegades que es feien era també a través d'aquestes entitats d'aire social que són els que feien aquest tipus de lots.
Una situació inesperada que obliga les empreses proveïdores a buscar alternatives per vendre els productes que entraven en aquests lots que ara han desaparegut, els de l'Ajuntament de Lleida i els de la Diputació de Lleida. I un altre clàssic de Nadal, el del pessebre. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha retirat de la plaça Sant Jaume el pessebre tradicional i optarà, amb col·laboració de la Generalitat, per un estel de 20 puntes cadascuna de 4 metres de longitud per la celebració del Nadal. Els pessebres es podran veure i gaudir al pati de carruatges de l'Ajuntament i a la sala gòtica del Palau de la Generalitat. D'aquí a una setmana, l'Associació de Pessebristes de Barcelona iniciarà els treballs de col·locació d'un pessebre que aquest any tindrà inspiració marítima.
Gràcies, Ricard. I el que arriba ara és la informació esportiva i ja tenim aquí l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Yolanda, què tal? Bona tarda a tothom.
Vinga, doncs el primer nom propi d'avui és el de Ronald Araujo. Ha començat a treballar a la gespa.
Sí, el central del Futbol Club Barcelona, recordo, lesionat des del 7 de juliol, és a dir, des de l'estiu passat en partit de la Copa Amèrica amb la seva selecció, la de l'Uruguai. Avui, com apuntava, ja ha treballat a sobre de la gespa de la ciutat esportiva. Els detalls els té el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, Albert, si un Ronald Araujo. Ho hem vist avui per primera vegada amb imatges del Futbol Club Barcelona. Xarxes, que ja fa treball de gespa, carrera contínua sobre la gespa de la ciutat esportiva. Un Ronald Araujo que es va operar després de patir la lesió el 6 de juliol, una lesió al tendó isquiotibial de la cama dreta. Es va operar el juliol amb el doctor Lassilenpainen a Finlàndia i que està de baixa des de llavors. Serà la primera vegada, després de l'aturada pel partit del Celta, a l'espera, la primera vegada que estigui Ronald Araujo a disposició d'un Hansi Flick, que també en principi tindrà a Robert Lewandowski per ser titular. Lamine Yamal seria suplent per aquestes molèsties al turmell dret i que també recuperaria a Eric García i a Héctor Ford.
De mica en mica, gràcies, Víctor, pot anar recuperant el Barça de futbol el seu entrenador Hansi Flick efectius, però ara mateix, a veure si té lloc, sembla que ara mateix no, Ronald Araujo, quan pugui tornar a jugar i estigui a disposició del seu entrenador.
I estem pendents, Albert, del possible debut de Marc Casado amb Espanya.
Sí, Marc Casado, que d'inici és suplent en aquest partit que ha d'enfrontar Espanya i Dinamarca, corresponent a la Lliga de les Nacions, de 3:15. El futbolista de 21 anys, això sí, veurem si té minuts i pot debutar com a internacional absolut. T'explico que Pedri també d'inici és suplent. Només trobem un jugador del Barça a l'11 de Luis de la Fuente. En aquest 11 és Dani Olmo, que tornaria la titularitat a aquest Dinamarca-Espanya a 9:15. Ens hi posem en breu al tiempo de juego de la cadena COPE. Per cert, un altre jugador del Barça, Pau Cubarsí, ha quedat descartat per aquest partit, igual que Brian Hill, el futbolista del Girona.
I el Girona, precisament, alarma amb la possible lesió de Yangel Herrera.
Sí, pendent de saber l'abast exacte d'aquesta lesió que s'ha fet Yangel Herrera al partit entre Venezuela i el Brasil, de classificació pel proper Mundial. El futbolista del Girona, que ha abandonat el partit als 15 minuts amb molèsties musculars a la cama dreta. De moment li posem l'interrogant en saber si hi ha lesió i quin tipus de lesió i si pot disputar el proper partit de Venezuela i, òbviament, el proper partit en la represa de la Lliga del Girona. Anem a escoltar Leandro Cufré, el segon entrenador de la selecció de Venezuela.
Tanto Durujo como Yangel los vamos a evaluar para el siguiente partido. Esperemos que no sea nada grave. Tenemos un cuerpo médico muy bueno y vamos vamos a tratar de que estén los dos jugadores a disposición para el próximo juego.
El Girona, que espera sobretot pel canvi horari, tenir contacte amb Ángel Herrera i també amb la selecció de Veneçuela amb els serveis mèdics. El proper partit de la Vino Tinto és el dimecres 20 de novembre davant Xile.
I el Barça de bàsquet busca mantenir-se en el liderat de l'Eurolliga i estàs al peu del canó, no?
Sí, aquí estem al Palau Blaugrana. Compte enrere perquè arrenqui aquest partit, 8:45, 20:30, entre el Barça i una de les revelacions fins al moment de l'Eurolliga, arribats, aterrats a la desena jornada, que és el París Bàsquet. Està escalfant el conjunt francès a l'esquerra de la posició de comentaristes de la cadena Copi aquí al Palau Blaugrana. Recordo, liderat pel Barça, que porta 7 victòries en 9 partits, una menys té el conjunt francès, que d'aquestes 6 victòries encadena 5. Veurem com se li dona al Barça aquest partit en una doble jornada d'Eurolliga. Va guanyar a pista del Partizan fa 48 hores i hi ha notícia d'última hora, quan queden 30 minuts perquè arrenqui el partit, perquè Justin Anderson, el jugador del Barça per una gastroenteritis, no pot disputar aquest partit, que també explicarem al Tiempo de Juego, aquest Barça-París Bàsquet de 2-9.
Molt bé, gràcies, Albert. Bon partit i que tinguis bon cap de setmana.
Fins igualment dilluns, per vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat a les 8 i això vol dir doncs, que la informació continua a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem dilluns. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.